La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabíeu que va ser Leonardo da Vinci que diuen que va inventar la forquilla? Tot i que ja existien estris semblants a la Grècia clàssica i a l'Imperi Romà, la forquilla no va aparèixer fins al 1077, tot i que aleshores s'anomenava fourchette i tenia dues puntes. Va arribar a Europa procedent de Constantinoble i Teodora, la filla de l'emperador, que era molt escrupolosa i no li agradava tocar el menjar amb les mans, va exportar la idea al contraure matrimoni amb Domenico Selvo, dux de la República de Venècia. Els seus contemporanis la van titllar d'escandalosa i reprovable. Fins i tot el Sant Pere Damián la va amonestar des del púlpit, arribant a dir que la forquilla era un instrumento diaboli. Però va ser a França on es va fer realment popular cap al segle XVI, gràcies a Catalina de Mèdici, que el va introduir a la cort francesa en casar-se amb el rei Enric II. Com a curiositat, dic que només el feia servir per menjar, sinó que també per gratar-se l'esquena. I és que la forquilla tenia la fama de ser un objecte afeminat, cosa que va fer que quedés en segon pla fins al segle XVIII. Llavors, Leonardo da Vinci se li atribueixen molts invents, entre ells els espaguetis. Hi ha fonts que afirmen que per tal de menjar-los correctament, va ser ell qui va introduir la tercera punxa, o vés a saber, potser també la quarta o la cinquena, a la forquilla. Sigui com sigui, els que mengem amb forquilla ho fem prou bé. Comencem.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, per molts, per
un lloc on hi cap tothom.
La vida és...
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio.
Al teu costat no hi ha res que em faci mal.
Un programa que ho posem tot a dins de la cassola. Per exemple, les melmelades avui amb en Jordi Ferrés. Les tècniques culinàries avui amb en Marc Vivancos. La guia Virgínies de la cuina catalana avui hi posarem un mitbar. I com acabarem? Acabarem amb una de les persones que en sap més de cuina catalana i història, amb en Josep Lledonosa, cap a Pineda de Mar. Comencem.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Canbec Jazz for Cheese, melmelades i salses premium de l'Empordà Costa Brava, us ofereix aquest espai.
I amb aquesta sintonia arriba el moment dolç de la Fonda de Catalunya Ràdio. I és que avui volem saber de la mà d'un dels grans col·laboradors de la Fonda, el nostre gran pastisser, el nostre Jordi Ferrés, que ens digui quina és la seva melmelada favorita. Jordi Ferrés, bon dia.
Què tal? Com esteu, guapos?
Jo no sé si estàs entremig de croissants, de pastissos de formatge, o en canvi estàs fent una rentadora a aquestes hores.
Més o menys, Pep. Avui m'enganxes menjant-me una ensaïmada de Mallorca.
Què dius ara?
Ui, home, tant.
Aquestes hores.
Saps què porta a dintre?
Què porta, què porta?
Un fantàstic cabell d'àngel.
Home, ara em diràs que la teva melmelada favorita és la de cabell d'àngel.
Per què no?
Home, doncs mira. Doncs t'haig de dir que ets el primer, la primera persona de tota aquesta fonda d'aquest estiu que diu la de melmelada de cabell d'àngel, perquè no és gaire... Normalment el cabell d'àngel és una cosa, diguem-ne, que és molt de gent gran, de la meva edat, no? Ara dic gent gran i, clar, algú dirà, home, què vols dir això, què vols dir? Però no veig la gent jove de 16, 18 anys menjant cabell d'àngel. Com és això, Jordi?
Bueno, pensa que, mira, antigament se'n posava molt de sucre en aquesta melmelada. Avui en dia, per això, els costums van canviant, la gent busca més sabor, més puresa, menys sucre. Hi ha marmelades de cabell d'àngel molt bones avui en dia, molt amb un toc d'espècies, sobretot que no hi falti canyella, però jo he vist gent que hi posa alguna pebre exòtica, inclús vainilla natural, i la veritat que és una fantasia. Pensa que la textura en boca és increïble, aquests filets.
Clar, i ara quan deies que
t'estaves menjant una ensaïmada, clar, ja m'ho veig, no, que el combines amb una bona ensaïmada, però segurament també aquest tipus de melmelada d'aquell d'Àngel combina amb altres coses.
Ui, tant que sí, home, mira, els famosos pastissets de Tortosa n'estan farcits i bé, és molt utilitzada, la veritat, en pastisseria tradicional catalana. Però bueno, jo penso que també inclús se'n podria fer com una fusió, no? Utilitzar-la de base i saboritzar-la amb altres fruites més potents, no? Com per exemple la fruita de la passió, els gerds, les mores...
Doncs escolta, ho tenim en compte i esperem que algun dia passis per aquesta fonda aquí a l'estiu, perquè vas venir al principi, ara tenim el mitjans, doncs a veure si al final d'aquest programa doncs vens cap aquí a passar l'estona i sobretot a parlar de coses ben dolces.
Ui, tant que sí, moltíssimes gràcies, a reveure.
A tu, Jordi, un petonàs.
A Can Bec et portem a casa l'essència de l'Empordà. 40 anys elaborant conserves premium, com les figues confitades i fins a 60 varietats de delicioses melmelades, salses, gelees i originals maridatges d'autor per formatges Just for Cheese. Troba'ns a les xarxes socials o consulta www.canbec.com i a gaudir de la bona gastronomia.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I ja tornem aquí al moment de les tècniques culinàries. Avui amb en Marc Vivancos d'Igualada. Marc, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Escolta'm, avui et veig aquí que tens unes quantes olles a la cuina, però no sé exactament el que vas fer, perquè unes ja estan a punt de bullir, altres l'aigua és freda. De què parlarem avui?
Avui parlarem, en general, la tècnica de cocció de bullir.
Clar, perquè bullir, evidentment, bullir és posar l'aigua, diguem-ne, a 100 graus de temperatura. Aquí, que estem en un nivell, diguem-ne, de pressió atmosfèrica al voltant dels 100 graus, perquè l'aigua bulli i coem els elements. Però no és el mateix bullir a partir, diguem-ne, o coure un element, una verdura, a partir d'aigua calenta, que fer-ho a partir d'aigua freda, no?
Sí, exacte. Aquí, al final, la tècnica en si és molt comú. Tothom ho ha fet, ho fa a casa diàriament, però no tots els elements, no tots els aliments han de ser bullits de la mateixa manera.
A veure, va, comencem. Per fer-ho amb aigua freda, què hauríem de fer i per quins plats hauríem d'utilitzar el bullit a partir d'aigua freda?
Mira, el bullir amb aigua freda pots voler fer diferents coses. Una d'elles que et permet infusionar més fàcilment l'aigua en cas de que la vulguis aprofitar. Per exemple, quan fem un fons, un caldo, ens va bé bullir a partir d'aigua freda. Així, el sabor que tenen els aliments se'ns traspassa a l'aigua. En cas de voler coure un aliment, per exemple, jo el que recomanaria és fer servir aquesta tècnica sobretot per coure tubercles. En cas de les patates o uns moniatos, si es couen a partir d'aigua freda, el resultat final és algo més tendre i algo més sucós que si ho coéssim directament des de l'aigua bullent.
Clar, per tant, si fem un brou en el qual volem aprofitar l'aigua, que acabarà sent un brou, precisament, fem-ho a partir d'aigua freda, perquè així també totes les sals minerals i tots els gustos van cap a l'aigua. En el cas de voler fer una verdura per menjar-nos, a partir d'aigua calenta, no?
Sí, exacte. Aquí ja seria la cocció a partir de l'aigua ben calenta en ebullició 100 graus i que estigui, òbviament, amb el punt de sal necessari. Aquí depèn del que anem a cuinar, li dedicarem un temps o un altre, però el més important és, en cas de ser verdures, si estem bullint una verdura que té un alt nivell de clorofila, aquestes verdures com els espàrrecs, com els tirabecs, etc., és important, si volem mantenir aquest color verd que és tan atractiu pels nostres plats, tenir preparat un petit bany d'aigua i gel per tallar-li ràpidament la cocció i que aquesta clorofila no es torni d'aquest verd tan bonic a un color més gris, més marró.
Clar, avui parlem de bullir, però una altra, diguem-ne... Bueno, de fet, hi hauria la de blanquejar, no? Que seria aquesta d'aigua freda fins a arrencar el bull. Això es fa, sobretot, amb carns que tenen bastantes impureses, no?
Sí, exacte. Aquí, en cas de... És un pas previ, realment, quan volem elaborar algun brou que no tingui color, un brou blanc de pollastre, un brou blanc de carn. És una manera de, com dius, retirar impureses i que aquestes no ens tenyeixin el brou que volem fer finalment i que ens quedi més blanc. També és una bona eina per si volem fer una recepta que té bastant all, que ens perdi aquesta fortor. També podem posar alls a blanquejar i d'aquesta manera perdrem aquell aroma i aquell record que ens persegueix durant tot el dia. All.
Moltíssimes gràcies, Marc. Em sembla que ens queda clar i, escolta'm, saps què? Me'n vaig a fer una altra tècnica que s'hi sembla molt, que és la d'escaldar, eh?
Sí, exacte. Aquí escaldar ja seria directament una cocció molt, 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 molt breu des d'aigua bullint. I aquí el que volem és com un procés previ, una precocció, que diríem.
Moltes gràcies.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I a la Guia Virgínies de la cuina catalana, avui, l'Òscar Gómez. Òscar, què tal?
Molt bé. Bé? Estic aquí preparat per parlar d'un dels locals que més m'agrada de Barcelona.
Oh, a veure, a veure, a veure. Cap on tenim? Cap on tenim?
Ah, avui visitem el Bardeni, al carrer de València 454, a l'Eixample, a prop de la Sagrada Família.
Un d'aquells llocs que o t'espaviles o no menges, perquè jo no sé ara, però abans no podies fer allò encàrrec, no?
Abans no, ara sí pel tema del Covid. Però bueno, quan puguin deixar de fer-ho, segur que el deixaran de fer. Per què? Perquè el Dani Lechuga, que és el cuiner i propietari, juntament amb la Maria Lluïsa Cordillo, que és la seva parella i que porta a la sala, el que volen és tenir un bar i no un restaurant. Aleshores, no els agrada fer reserves, els agrada que gent arribi, mengi, marxi i tingui aquest tarannà de bar. El que passa és que, per molt que ells els agradi fer un bar, la seva cuina és tan espectacular que una mica, els que hi anem, també ens sentim com a restaurant. Aleshores, en aquest sentit ho tenen complicat.
Clar, és que per molt que vulguin, allà hi anem, a tots a disfrutar, i no hi estàs 20 minuts, perquè vinga un plat i vinga l'altre. Quines propostes ens fas, Òscar?
Doncs mira, el Bardeni és un bar de carns. Ells mateixos es defineixen així. El Dani Lechuga és un mestre de la carn, possiblement dels millors cuiners que toca la carn del país. Aleshores, proposo el caneló de cua de vaca, que és un clàssic del local. Va amb una parmentier de patata i fruits secs, té una textura fantàstica, molt molsuda, té un sabor intens de rostit. Aleshores, com a caneló, és un 10, la veritat. Penso que és imprescindible. Com també ho és el seu steak tartar. Crec que és un dels millors de Barcelona. A mi és el que més m'agrada. No dic que sigui el millor, però sí que és el que més m'agrada. El tall en el moment fan servir filet i picanya i en alguns serveis els demanen tant que la persona que està encarregada d'anar picant a ganivet els steaks tartars l'han d'ajudar els altres cuiners, perquè de vegades totes les taules demanem el steak i aleshores és un coll d'ampolla a la cuina. No m'estranya, perquè és un imprescindible.
Oh, que bo, que bo, que bo, que bo, que bo. Escolta'm, i postres aquí, en Dani Lechuga, què?
Mira, fa una molt, molt bona torrada de Santa Teresa i, a més, a part d'aquesta molt bona torrija, fa flanet, que costa molt de trobar flanet
sí.
Al restaurant de Catalunya. I a mi m'agrada molt el flanet. No està de moda perquè té molta caloria, és molt dolç, és que és embafador, però jo trobo que quan trobes un flanet ben fet, has d'aprofitar. I al Bardeni en tenen un, de fet, fantàstic.
Doncs escolta'm, l'apuntem de totes perquè aquí a Can Bardeni, Can Dani Lechuga, aquí hi ha cuina, aquí hi ha ofici i producte, tècnica, hi ha de tot aquí,
És realment un restaurant molt singular i imprescindible a la Barcelona que tenim, imprescindible.
Doncs vinga, va, cap al carrer València. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres.
Per què ens agraden tant els torrons i xocolates Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una simfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda.
Caram, avui, caram. Avui m'han dit, tu vine cap aquí al carrer del Mar, a Pineda de Mar. que m'hi trobaràs aquí en un àtic, amb moltes flors i moltes plantes, per parlar amb un home, amb un dels grans de la cuina catalana, amb un dels grans estudiosos, amb un dels grans cuiners d'aquesta cuina i, sobretot, amb una persona que deixa un llegat de cuina, d'històries, de llibres, d'anècdotes molt grans que molts nois i noies que ara estan estudiant cuina l'haurien de conèixer perquè, bé, ens en parlarà. Josep Lledonosa, bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Escolta'm, quant de temps sense veure't? Aquest Covid ens ha deixat a tots allò de feia molt temps que no et veia, eh?
Molt temps. I jo, moltes vegades, pensava en tu i em venia el telèfon allí a vegades i el Pep, què deu de fer el Pep? Però et seguia, perquè la ràdio, tu i els mitjans de comunicació t'han donat una pompositat molt bona, tu.
Escolta, no, la pompositat te l'han donat a tu, sobretot perquè, escolta'm, quants llibres de cuina has arribat a fer?
Jo he escrit 24 llibres de cuina. El que passa que en tinc 22 d'editats i dos esperaré que algun dia els editin, que seria com unes memòries explicant tota la meva bagatge professional i familiar també. I un altre explicant una mica reduït, diguéssim, la feina que m'ha donat, diguéssim, dedicant-me a la cuina catalana, allò, en plan de posar en solfa totes les coses que jo considerava d'allò. Aquest escriptore es titula Ora et labora, i l'altre, les memòries aquestes, és una vida a la cuina, perquè al fin i al cap són uns 50 anys treballant a la cuina.
50 anys treballant a la cuina, mira, jo en tinc 50, tu en tens una colla més, no?
Exacte, jo tinc ara 83 anys, però Pep encara continua fent coses, eh? Vull dir, no paro, tu, no paro.
Això m'agrada. No, és que, a veure, coneixent-te a tu, quan tu dius que tens dos llibres escrits, mai més ben dit, escrits, perquè jo recordo que un dels llibres que vaig veure que me'ls vas passar, per que em vas dir, a Pep, mira-te-lo una mica, i quan me'l vas enviar, era tot escrit a mà.
Sí. Vull dir, tot això ho he fet a mà. I jo soc una persona, estranyarà la boca que estem, jo no tinc ordinador. Jo, si he d'anar i m'he d'informar, doncs me'n vaig en un arxiu, en una biblioteca, etc, o l'experiència que tens, no? Però tot, és a dir, els 24 llibres els he escrit a mà, bolígraf, pluma, etc, però així, sempre.
Quan has parlat ara i deies la fenya, la gent ja pot saber que tu vens de les terres lleidatanes, tot i que ara estiguem aquí, que estiguis entre cometes jubilat. Dic entre cometes perquè tu no et jubilaràs mai aquí a Pineda de Mar. Ara no es veu el mar des d'aquí, però quan devies arribar es devia veure el mar, no?
I tant, ha canviat molt això ja fa uns 34, 35 anys o 36 que nosaltres estem aquí, ho venim aquí, no? I sí, això ha canviat total. Vull dir, aquí hi havia una agricultura, l'agricultura del Maresme era molt sonada, no? molt maca. Però ara, està tot construït, quasi, no? Vull dir, sí, ha canviat molt.
Amb en Josep Lledonosa avui volem parlar a la fonda de Catalunya Ràdio, de cuina, d'història, de defensa d'aquest patrimoni gastroalimentari que tenim. Perquè, clar, tu vas néixer, Josep, tu vas néixer al Guaire, podríem dir, al poble de les Figues.
Exacte, el Guaire, que llavors, jo és que el meu bagatge, la meva vida és molt curiós. Jo vinc del món rural, jo, a casa meva, set pagesos tota la vida, jo encara tinc un tros de terra allà al poble que l'he volgut conservar, no? I jo resulta que als 5 anys, vaig estar 5 anys al camp fent de pagès perquè em van castigar el meu pare perquè jo no volia estudiar. Jo estava estudiant a Barcelona, els escolapis i els salesians, vaig estar un curs a cada lloc, però no m'agradaven els estudis. I llavors, el que sí, l'home diu, pues ara castigat, i cap al poble fa de pagès durant 5 anys. Però en aquells temps, fer de pagès, jo tenia allà uns 9 anys, fins als 14, no? Pues, no us penseu que era... el nen es llevarà quan ja hagi sortit el sol i... No. Al matí, quan se llevaven els pagesos, els pares, doncs em llevava jo i tothom amunt. Jo em cuidava llavors d'una quadra, en teníem dos vaques de llet que les havia de mullir al matí a la tarda a mà, no amb això mecanitzat que hi ha avui dia. Després també, doncs, quan havia cuidat tota la quadra, i després hi havia 7 vedells d'engreix, per engreixar el seu temps i allò. Pues bueno, havia de passar la remolatge per aquella màquina, diguéssim, per fer les virutes, havia de netejar-les, traure el fem, tot, bueno, i després cap al camp. I el camp allà, pues, l'agricultura de Lleida, pues, com sap la gent, pues, una agricultura variada, que inclús a casa meva vaig arribar a aprendre a fer arròs, a plantar i segar arròs, perquè a casa meva vam fer durant 2 o 3 anys o 4, no nosaltres, alguns més allí vam fer arròs, perquè hi havia terres solabrenques, salobrenques, no? I el millor que anava, si podia tindre l'aigua que hi ensorrés el salobre cap a sota durant temps, allò desapareixia i es quedava en una finca molt d'allò. I vam fer arròs, i això em va anar de meravella, perquè jo sempre dic que els meus 5 anys al camp van ser la meva universitat de la cuina. Sempre he dit això, perquè em va ajudar moltíssim.
I quines són les olors que et van fer, diguem-ne, posar-te cap als fogons?
Això va ser el meu pare. El meu pare era una mica d'ell, de dir, com que si nosaltres som 3 germans, si els 3 germans els tinc aquí, teníem moltes terres a casa meva, teníem molta terra. Dic que jo m'hauré d'involucrar tota la vida aquí vigilant-los, aquí d'allò, i manera el que va mirar de fumar-nos a tots a fora, un estudiant, l'altre que havia cap allà, i després es va polir les terres que li van convindre, les altres me les va deixar els fills, no? I llavors va dir, pues en aquest el posaré de cuiner. I em posa de cuiner perquè jo suposo perquè així era una manera de que et posaven el plat a taula, no? Vull dir, donaven el menjar i això ja era important per això, no? I vaig començar a Barcelona, a l'Hotel Majestic, i bueno, llavors, des de llavors, als 14 anys, ha fet una trajectòria fins avui dia.
Déu-n'hi-do, home, vas començar bé ja a l'Hotel Majestic, eh?
Sí, sí, vaig començar en un lloc que llavors era, diguéssim, que el Majestic i el Ritz a Barcelona eren, diguéssim, el punt més important de la gastronomia. Com a restaurants, llavors hi havia el restaurant Parellada, que ha desaparegut, i que jo també, després del Majestic, de 3 anys vaig procurar d'anar-me'n cap al Parellada, no? Vull dir, vaig anar seguint, perquè la feina de restaurant no és la mateixa d'hotel, hi ha el bany maria tot preparat, amb les salses, els fons i tot això, i en un temps que era cuina francesa. El 90% que es feia era cuina francesa arreu. Vull dir, nosaltres, la meva generació, estem educats amb aquella cuina tan fantàstica que és la cuina francesa, lògicament.
Clar, bueno, una cuina francesa i també una cuina, diguem-ne, física, potser una mica diferent d'ara, no? Perquè jo recordo abans, quan jo estudiava, que tu, diguem-ne, eres un dels grans cuiners d'aquella època, es parlava de que hi havia partides a la cuina com l'entremetier, no? El salser, les carns, el peix, etc. Ara això en alguns llocs encara és així, però altres han anat canviant.
Lògicament, ha canviat molt amb el sentit així estructural de lo que és la cuina, amb el sentit mecànic, mecanitzat, vull dir, la cuina ha fet un canvi abismal en tots els sentits. Com dius tu, hi ha establiments grans encara que conserven aquestes seccions, no? Les partides aquestes, en què les brigades estaven distribuïdes per, diguéssim, per cada un professional que era el de cada partida, amb el seu ajudant, que hi havia, doncs, com dius tu, l'entremetier, que era el que es cuidava de les sopes, i hi havia el salser, que es cuidava de les salses, hi havia el rotisser dels rostits, el garbanger, que era tot el que distribuïa tot això, la pastisseria, tot. Era molt diferent, però eren uns temps que, si volies aprendre, podies aprendre, perquè, home, la cuina francesa ha estat, i és encara, és un segell, no? El que potser tindrem temps de parlar de lo important que ha estat per mi la cuina francesa en la cuina catalana.
Exacte. Home, hi ha una cosa, suposo que encara ara hi ha molts plats, diguem-ne, en alguns restaurants que es veuen d'aquells d'abans, però jo no sé quin era dels primers plats que va cuinar allà al Majestic, en Josep Lladonosa. Te'n recordes?
Sí, home, jo me'n recordo de plats d'aquells, home, quan... Me'n recordo d'aquells grans banquets de Rebelló, banquets que feien per bodes o això, en què hi havia els Foixer Gran Duc, hi havia la Longus Termidó o la Longus Cardinal, el Cardinal, llavors hi havia pues, quantitat de plats salsats, no sé, des de, no sé, l'espatlla de xai a la Subís, tots això és plats de la cuina francesa, que d'allò... Però jo vaig aprendre moltíssim, moltíssim allí, perquè jo vaig tindre un llibre de capçalera, sempre tenia el meu llibre de capçalera, jo era un tio, un forofo de la cunya, vull dir, el dia de festa, que em tocava festa, no volia fer festa, me n'anava a treballar, vull dir, perquè potser feien algun plat d'allò, i tot això, doncs, ho vaig seguir en tota... però de plats, moltíssims, peps, moltíssims en feia.
Quin era el teu llibre, Josep, de capçalera? El pràctic o era?
No, el pràctic va passar el següent. El pràctic va tardar un temps a vindre perquè estava fet per un català que vivia a l'Argentina, però el que tenia jo era l'Arte Culinario Moderno, que era un llibre molt gros, que semblava un llibre de missa d'aquests gros, no la Bíblia, i el tenia, és veritat, el capçal d'allí a la tauleta, i cada nit jo fotia un repàs. A part del que sabia allí em portava tot el que era la cuina francesa, però traduït a l'espanyol, no?
Hi ha una cosa, ara em fas pensar, Josep, en una cosa divertida, i és que abans els plats tenien un nom més curt. El que passa que eren bastant intel·ligibles, a no ser que siguessis cuiner, no? Per exemple, el filet Wellington, la llagosta Termidor, com dius tu, no? I tots tenien noms de coses que, diguem-ne, que ho reflexaven. Per exemple, tu sabies que quan deia parmentier, allà hi havia patata, o breton, mongeta, no?
Lògicament. Vull dir... després nosaltres estem en un moment que hi havia una educació culinària del client. És el client que tu t'asseien a una taula i tu li feies un entrecot, no sé, en bordelès, no? Si tu allí no hi posaves el que era el moll d'os, que hi anava, doncs aquest senyor t'ho dia, escolti, que aquí falta això, no? Vull dir, hi havia una educació culinària, i més en la cuina francesa, i havies de respectar-la. Érem molt respectuosos amb tot això, amb les salses, amb els lligaments, sobretot el desgreixament de les salses i dels fondos. Era un altre món.
En aquesta època es parlava a França de la Nouvelle Cuisine, no? Aquella Nouvelle Cuisine d'en Bocuse i companyia, i després va anar tirant, diguem-ne, una miqueta cap a la cuina catalana, una cuina catalana que mai has deixat.
No. La cuina catalana, jo, Pep, si em permets t'explicar una cosa, sempre he tingut una visió molt clara, perquè tota la vida l'he anat d'allò. Mira, la cuina catalana, jo que l'he analitzat des del començament, no? Primerament van tindre a Catalunya en el que era l'època de la cuina medieval i renaixement, que és el 1300 que mos ve, aquesta cuina, una cuina respectada i admirada a tot el món, no? O almenys al món occidental, molt bona. Però el 1700 ens comença aquesta cuina que nosaltres coneixem ara, com que és la cuina tradicional, no? Cuina tradicional se'n diu perquè ha anat passant de pares a fills, de mare, l'àvia i tot això. Aquesta cuina jo me'n vaig donar compte quan la vaig començar d'allò, perquè els restaurants, com dic, no la treballàvem, només era francesa. Jo per algun llibre vell que em va vindre a la mà, després ja veia que hi havia alguna fonda, que les cases particulars, però les àvies també havien de fer aquesta cuina, no? I jo vaig veure que era una cuina, i l'expressió no la dic allò com a dolenteria, no, perquè era real, era barruera, era una cuina mal feta, no mal treballada. I llavors jo vaig veure que aquesta cuina era mal treballada, que jo crec que, perquè era una cuina que tenia uns productes molt bons, les senyores de casa tenien tot el temps, feien aquella cuina tot el millor que podien, el que passava és que sempre vaig veure que aquestes senyores de casa eren com a diamants sense polir. Eren senyores que no tenien les tècniques professionals que teníem nosaltres. Elles feien la cuina perquè li havia ensenyat la Ramona del pis de sobre o la Pepeta d'aquí, no? I se l'anaven traspassant de los uns als altres.
Bueno, clar, i també ho feien segurament per necessitat, no? No de manera professional, no?
No, lògicament, era una cuina de subsistència, no? Però jo me'n vaig donar compte que aquesta cuina podia ser molt més important. I quan jo vaig tindre una mica, una petita autoritat a dins de la cuina, que jo podia fer... Si estava en un restaurant d'aquells petits que estava de cap de cuina, que eres dos a la cuina o tres, no? I ja podies posar els plats, doncs jo posava aquests plats de cuina catalana. però vaig fer una cosa que després segur que ho hauran fet altres, però jo ho feia, que era de les tècniques de la cuina francesa les passava a la catalana. I jo em donava compte que la cuina catalana quedava millorada un 100%. És a dir, la cuina catalana era greixosa, no? Amb unes reduccions de viu, de vinagre mal fetes, no? Esclar, no se sabia, no se coneixien les tècniques. Passar les tècniques professionals a aquesta cuina millora. I llavors jo sempre ho vaig fer. I per això tots els llibres que he escrit he procurat explicar-ho d'aquesta manera, perquè sigui millorada la cuina, perquè dir a la cuina catalana, no, passar un sofregit per un xinès o un colador d'allò, no, és una aberració. No, no és tan aberració. Si el sofregit fa el seu treball a dins del guisat que sigui i després aquesta salsa la passes, la desgreixes i la poses al punt de lligament, de reduccions dels seus vins o licors que hi poses, aquest plat puja de categoria un 100%. I és el que he pretès jo sempre, tota la vida, de posar la cuina catalana en un nivell molt alt degut a totes aquestes coses.
Clar, mira, jo ara justament fa dies que estic fent caixes de llibres també per fer canvis de domicili i estava mirant revistes d'aquelles de clar, quan jo estudiava, no? Que, per exemple, tu te'n recordaràs, el Comer i Beber, el Sobremesa, i tu veies fotos...
Girona Gastronòmica.
Jaume Font, Sí, sí, que de fet potser va ser de les primeres revistes, o almenys que jo sàpiga, en català que es va fer, no?
Hi va haver una altra revista que es deia Cuina, de Barcelona, que va durar molt poc temps, però déu-n'hi-do el que va durar Girona Gastronòmica amb el Pere Font i la seva senyora, que estaven d'allò, molt, va durar molt temps i que era una revista molt bona, les coses on siguin.
Fins i tot, no sé si te'n recordaràs, en Pere Tàpies en va fer una, no sé si es deia Barques i Fogons,
sí,
em sembla.
Sí, 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 va ser Barques i Fogons, també. Però, esclar, és que necessita, pues, una estructura per fer una revista, no? I si a vegades no es despatxa, pues no d'allò. Però, de totes maneres, hi ha una gastronomia que va ser de les primeres en català, segur.
Hi ha una cosa també, clar, tu has passat per molts restaurants, si no recordo malament, per la Porta Catalana, que sí, Porta Catalana es deia?
No, jo he passat per, diguéssim, vaig estar a Suïssa, al Gran Hotel Nacional, vaig estar a Salon de Provença, que és un restaurant gastronòmic que hi ha, que se'n diu la Provença, que hi ha l'autopista que va de Lió a París, vull dir, m'he barrejat amb tota aquesta gent, no?, i d'allò, però vull dir, la major part de la meva d'allò l'he fet aquí a Catalunya, aquí a Espanya.
I els Set Portes també,
Els Set Portes va estar al redes d'uns anys meus d'allò. Jo vaig comptar una vegada tots els restaurants que havia estat, que de molts guardo, moltíssims guardo els certificats, no? Però jo havia comptat que en restaurants que a vegades només hi havia estat potser 15 dies, només, unes 40 cuines comptava les que he estat. 40 cuines, en unes molt temps, els altres més poc temps, però una persona que m'agrada canviar sovint per aprendre, això sí.
És molt curiós perquè, per exemple, ara tal com veiem les coses, no? O fins ara s'ha vist que si canviaves molt semblava que no siguessis bo, i en canvi ho has dit molt bé, no? Canviava molt sovint per poder aprendre.
Exacte, aprendre no solament la cuina, el canvi de productes de l'any, les estructures que hi ha dins d'un restaurant no són les mateixes que hi ha en un altre. Després tenim en compte una cosa, que la cuina nostra no, durant molts anys que no ha estat unificada. És una cuina que un any a Camperes veus que te'l fan en un lloc d'una manera i vas a un altre i ja veus que té algun canvi. Una sarsuela té un canvi. Això no passava en la francesa. Vull dir, respectava tot, però això aquesta gent podia exigir, no? I en canvi era bo canviar, perquè diuen, ai, si no estem massa temps en un lloc, quin element deu de ser, no és barallar un cuiner, al contrari, tota la persona, quan m'hi diuen, jo he estat 30 anys en un lloc, dic, malament, penso, vull dir.
Malament, haurà estat 30 anys fent el mateix, En canvi, ser un cul d'en Jaumet, això és interessant. Aquí a la terrassa de casa d'en Josep Lledonosa, una persona que, bé, hauríem de fer-ho jo crec que no un programa o una tertulina, hauríem de fer tres o quatre, l'hauríem de fer per capítols, Però clar, bueno, ja anirem fent. Josep, perquè clar, passem de la cuina francesa a la cuina catalana, anem refinant aquesta cuina catalana. Però una de les coses que vas fer tu, i que, clar, tampoc ho havia fet tanta gent, podríem parlar, per exemple, de l'Ignasi Domènech, aquí algú més, però va ser divulgar aquesta cuina catalana, no?
Sí, jo tinc un lema de fa molts anys, que l'he posat en alguns llocs, que el meu lema era recuperar. Recuperar volia dir que era una cuina que s'estava perdent allà als anys 50 i molts plats no es coneixien. Això que ara veiem tan popular, d'un suquet o d'allò, allò si el suquet es veia la Costa Brava, però no es veia enlloc més, i molts plats, no? Això de cada lloc. Recuperar, dignificar, és l'altra paraula, que dignificar vol dir que aquesta cuina s'havia de posar a l'alçada que jo creia posant-li aquestes tècniques, sense fer-li perdre la identitat, eh? Vull dir, els lligaments igual, per exemple, un exemple, coneixem de la cuina francesa el roux, el ros que diem, no? Que és una barreja de mantega, pues, amb farina sobre el foc per fer un lligament, no? Una beixamel o el que sigui. Pues jo, en contra de fer la mantega, la feia amb oli. Quan havia de desgreixar, feia el mateix sistema que la cuina francesa, amb molt lentitud, paciència, fer pujar a poc els greixos a sobre bullint, traient, tot això. I llavors, l'altra paraula era divulgar. És a dir, que he fet aquest lema, sempre el porto aquí durant tota la meva vida.
I sobretot fer-ho amb bons productes i amb aquesta estima, que tu sempre ho dius, no? Has dit al principi, jo vinc de pagès, d'una família de pagès.
Home, nosaltres, els que som d'aquesta generació, venim de pagès, jo avui dia, quan menjo un tomàquet, i diu, home, dic, aquest té gust de tomàquet, aquest em fa recordar de quan jo collia aquell tomàquet allí al camp, i que migdia feia una amanida allí rentat a l'aigua del bassal, que era una aigua cristallina, neta. Avui dia no netejaria allí, sinó amb l'aigua de la garrafa, perquè vull dir, malament, no? Però vull dir, esclar, aquells productes eren uns productes que, per això dic, aquestes senyores de casa tenien aquests productes bons. El que no sabien era ells com tractar-los massa, no? Digut que no tenien els coneixements professionals, pobres dones, que havien de fer, pobres, no? I aleshores, vull dir, el producte era importantíssim. No té res a veure, encara que avui dia se'n fa i es fan moltes coses amb el que és el producte de proximitat, el producte ecològic. Es fa tot el possible i tu que estàs fent una tasca important de no deixar perdre moltes varietats que hi havia llavors, que avui dia quan diu, oh, ara per exemple han vingut les peres de Sant Joan, diguéssim, no? Però jo les peres de Sant Joan també sentia pera Castell, i aquestes les feien servir per això, i ara vas a una botiga i quan trobes un grapadet allí de peres de Sant Joan, llavors en veies caixes, no? Vull dir, ha canviat tot.
Clar, van canviant les varietats, van canviant, diguem-ne, les races, no? Ara, per exemple, Josep, si te'n vas a un restaurant i veus filet de vedella o entrecot de vedella guaiú, com ho veus tu això ara, Josep?
Jo, Pep, soc molt respectuós en totes les cuines, amb els professionals, en tot. I sent molt respectuós, sempre. Jo considero que la cuina és una cuina... La cuina ha de ser creativa, la cuina és un art, i tots els arts tenen la seva creativitat. Jo estic amb les persones que avui dia, aquests grans professionals que tenen aquests restaurants de cuina creativa, cuina d'autor i tot això, molt bé, que te la facin. El que no estic és en una cosa, Pep, és, per exemple, que s'agafi un plat dels nostres tradicionals i que me li faiguin una barreja de coses de fora, sigui de productes que venen de fora o amb productes d'aquí. Perquè jo t'he de dir, jo he vist esquixades de bacallà amb cireres a dins i amb d'allò i amb maduixots. Una vegada hi va una esquixada de bacallà amb nata líquida barrejada, tu, crema de llet. Jo em dic, això no, això és fer perdre la identitat de la nostra cuina. Una esquixada de bacallà s'ha de procurar fer-la com és, amb el bacallà esquixat i posat en remull al moment, el bacallà sec, salat. Una escalivada, hem de procurar fer-la com és, una escalivada. Si no la podem fer, però si ho posem al forn, doncs diem enfornem. Vull dir, és que a vegades no respectem ni el vocabulari de la nostra cuina, i això és una cosa que ens ho hem de mirar una mica.
Mira, ara que dius això, la setmana passada vaig menjar una escalivada de veritat, d'aquestes fetes allò, en flama, i clar, deia, caram, quantes escalivades... És a dir, la gent que no hagi tastat mai una escalivada feta a la flama no sap què és el gust de l'escalivada de veritat.
És que no té res a veure. Mira, jo reconec que a vegades en una casa particular doncs no es tenen les brases, però nosaltres a casa, la meva dona i jo, fem escalivades. Sabeu com ho fem? Agafo unes graelles aquestes que... I sabeu aquestes graelles que fem les aringades al foc de terra, aquesta graellena? La posem a sobre la flama del foc, encenem la flama i allà a sobre hi posem un pebrot. I li anem donant voltes, i després ho fem amb una aubergínia, estem rato, i li embrute tot allò de munt, això que ho embrute, ho ha de netejar, lògicament, la dona, no? Però vull dir, allò té gust d'escalivada, no està feta amb les brases, diguéssim, de llenya o d'allò, però, bueno, té el gust aquell cremat, no? I clar, si ho fa al forn no serà el mateix, o al microones, encara és pitjor.
Qui cuina més a casa, Josep, tu o la senyora?
De fet, cuina la senyora, cuina més que ella, però jo també cuino molt, cuino bastant. Vull dir, quan ha de vindre uns amics, sobretot... Mira, vols dir una cosa, que a casa meva vol vindre tothom a menjar i a mi no m'ha convidat ni Déu.
Home, Josep, estàs convidat a dinar un dia d'aquests amb la senyora i tot.
No, gràcies, no? Però vull dir que... Que és veritat, això, a casa meva volen vindre i després quan diuen, ja anirem al restaurant quan han de pagar i els altres ja anirem al restaurant. No, no, gràcies, jo. És que jo quan encara em poso a la cuina en il·lusió i quan me poso a fer una vedella amb bolets, el fricandó que diuen avui dia, al matí m'hi poso, si m'hi poso a les 8 i ja m'he fet un brou del dia abans per mullar-li i tot això, i estic fins a la 1 fent el fricandó aquest, no? I llavors diuen, no, és un fricandó, diu, aquí diu, t'hi pots pentinar, que és lluent, un brillo, aquella salsa. Bueno, perquè, dic, m'ha costat més rato, dic, el netejar la salsa que cobrar la carn, quasi, no? Vull dir, és molt diferent.
Escolta'm, Josep, ara, clar... Han passat molts anys, tu ja en fa una colla que entre cometes, diguem-ne, està jubilat del Fogons Actius, però veuràs que els últims anys també hi han molts programes de cuina a la televisió. Molt diferents d'aquells programes, no?, de que van començar, per exemple, del Bona Cuina, amb el mestre Pasteller. Tu admires algun d'aquests aquests concursos de cuina?
Dic la veritat que no. En dic la veritat, amb alguna vegada miro algun programa que fan algun plat o el que sigui, perquè m'agrada veure-ho, no? Però vull dir, no, perquè a vegades em poso malament perquè no respecten molts cànons dels que hi ha dins del cuina. Avui sembla que per fer un plat s'han de barrejar moltes coses a dins. La cuina catalana és una cuina senzilla, una cuina que m'ho he dit, ve de subsistència, és una cuina casolana, i una cuina aquesta que pot tindre una gran categoria, però no cal barrejar tantes coses, respectant el que és tradicional i el que és. I avui dia pues, es posen a fer un plat d'un arròs i allí s'hi posa 40.000 productes, espècies, herbes... No cal, si no cal tant. Les herbes s'han de posar en mesura, quan toques, si han de posar en un civet de porc senglar o una altra cosa, o allà on sigui. Tot s'ha de fer servir la cuina, però sempre ho dic. Jo quan he fet de mestres, els deia als alumnes, en moderació, heu de tindre sempre moderació i honestitat a la cuina.
Home, n'hi ha dos germans bessons, deixebles del mestre Lladonosa, que hi surten a la cuina i ho foten molt bé,
Sí, a més, suposo que és, vols dir, els germans Torres, el Sergi i el Javier. Sí, són uns bons professionals, aquests nois, que també facin els seus pinitos de creativitat, doncs això és molt lògic, no? Però són uns nois que quan els vaig tindre jo, que no els volia a la cuina perquè eren massa petits.
Què dius ara?
Sí, la seva germana me'ls va vindre a matricular. I diu, no, dic, tenia encara no 14 anys, dic, sí, dic, aquests nanos dic, no agafaran les meves d'allò. Però al final, vaig dir, va, me va convèncer, dic, que vinguin. Doncs al cap d'un mes que els tenia, vaig dir, aquests seran bons cuiners. I sabeu per què? Jo em fixava que preguntàvem molt. Que sempre es posaven a primera fila i que no ho havien fet mai tard. Vull dir, quan se posa una darrera fila, malament, no vol que li preguntin. I aquests, no, sempre preguntaven coses, sempre. I jo, quan començava la classe, el que no havia arribat a l'hora en punt tancava la porta i no entrava ningú, no? Jo tenia una gran disciplina amb això, per bé de tots els alumnes, perquè no els molestessin amb ells. I aquests vaig dir que serien uns grans professionals. Van obrir un camí molt important a l'estranger i a tot arreu, uns establiments molt importants, i s'han fet uns grans professionals. El cas que, a vegades, jo quan els veia a la tele, dic m'agraden, és dels que m'agradava cuinar, encara que fessin coses del seu temps, lògicament.
Home, ells també sempre parlen de la seva àvia, i a més, jo crec que tenen una gran estima perquè, home, són uns grans anfitrions amb un gran concurs que es fa, no?, el concurs Josep Lladonosa.
Parlant de la seva àvia era cuinera, ja era una cuinera professional, ella, la Catalina, penso que sigui Catalina.
Sí, sí, sí.
Pues, sí, ells m'arriben a estimar molt. Ells sempre diuen que jo sóc el seu pare professional. Ens trobem abraçades més que quan la nòvia, no? Pues, un dia em diuen, escolta, Josep, volem apadrinar d'un premi, diu que porta el teu nom, era mi de performació professional, la meva. Dic, formació professional, dic, a bodes me convideu, que és una cosa molt bona pels nois i noies que pugen. I l'Ajuntament de les Borges, per promocionar el seu oli d'oliva verge extra, va dir, pues, no, farem vosaltres la padrineu, i farem, i bueno, i ara hem acabat, fa poc que hem acabat, diguéssim, el d'aquest any, que ha estat el primer, que ha estat un èxit, degut al temps, que de la manera que estava tot, ha estat un exitàs. Vam fer una eliminatòria a l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona, a la de Turisme de Lleida, vam fer el pavelló firal de Tarragona, després vam fer un altre a l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, i al final hem fet la final a les Borges Blanques en un parament de cuines meravellós, meravellós. Una empresa de Lleida, l'empresa Rull, ens va muntar tot això i és fantàstic. I ara, bueno, esperant el pròxim, que si puc jo, els hi vaig dir, més els hi vaig dir, el dia que vaig fer el Parlament que acabàvem, dic, i per què no la internacionalitzem?
I carai, tu, escolta'm.
Se van quedar parats. Jo tinc el sistema per internacionalitzar-lo sense que costi gaires quartos, de moment, de començar poc a poc, no? Això s'ha de començar poc a poc, però de moment jo tinc el mitjà, ja els he dit, quan vulgueu en parlarem.
Ja en parlarem. Josep, escolta'm, jo, a mi se m'ha fet molt curta aquesta estona amb tu, haurem de quedar un altre dia.
Mira, ja ho saps, que ens coneixem de molts anys, Pep, pel gran professional que ets, per la labor que fas. Ho vull dir al públic, als oients. Vull dir, fas una labor collonuda amb el sentit del producte que ens fa molta falta, de la nostra professió, de tot. I per tant, jo et felicito. I estic obert completament a quan tu, les vegades que vulguis i a les hores que vulguis, i m'ho demanis.
Gràcies, Josep.
Doncs moltes gràcies a vosaltres i a tots els oients de tindre la paciència d'escoltar-me.
La Fonda. Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
Doncs ja som al moment de la Fonda de Catalunya Ràdio, de la Sobretaula. La Sobretaula amb el nostre sommelier de capçalera, Jordi Bor, bon dia.
Bon dia, què tal?
I arriba el moment, escolta'm, va, de les escumes, de les bombolles, dels vins escumosos, que també tenen, diguem, tenen molta sobretaula, els vins escumosos, no?
Tenen molta sobretaula, perquè tu pots tenir un vi escumós sec, totalment sec, o un vi escumós una mica dolç, o inclús dolç, i et permet un tipus de sobretaula o un altre. La bombolla, quan és així lleugera i persistent, et permet que sigui seca o sigui dolça, sempre sigui un bon moment de prendre amb una bona sobretaula.
Clar, la bombolla, més o menys fina, sempre fa festa, però sobretot a l'estiu potser és l'època en el qual trobem, podríem dir, diguem-ne, més desinhibició per prendre's una bona copa, diguem-ne, de vi escumós, perquè moltes vegades, Jordi, això en parlem tu i jo, sembla que quan que hàgim de celebrar alguna cosa, que cada dia hauríem de celebrar, sobretot que estem aquí, Però escolta'm, no cal haver de celebrar res, no? Sempre va bé una bombolla.
Sens dubte, jo crec que quan s'haurien de fer anuncis és a l'estiu, que és una beguda refrescant també, i per tant ja no només com a sobretaula, sinó durant el principi del dinar o el sopar, mentre dinem i sopem, i al final del dinar i sopar. Vull dir que les bombolles, els vins escumosos, tenen cabuda en qualsevol moment, no només amb la celebració. I en tot cas també el concepte de refrescant. Quantes begudes refrescants han superat els vins escumosos d'aquí? Moltíssimes. I que és una llàstima, hem d'aprofitar-ho i aprofitar ara aquest moment que fa calor, doncs, per gaudir d'una sobretaula amb un bon vi escumós, que a més és un vi especial perquè és un vi dos vegades vi, que ha fet una segona fermentació i que a més doncs, és d'una forma ben natural un vi fantàstic i meravellós, elaborat tant en varietats blanques com en varietats negres. El pots tenir un vi escumós blanc o un vi escumós rosat. Vull dir, ens dona una ventall de possibilitats tan ampli que es mereix tenir qualsevol moment del dia i dels àpats, vaja.
Ai, sí, tu, és que a més, com diu la nostra amiga Meritxell Folguera, les bombolles fan alegria, i és veritat que fan venir alegria.
Sí, home, la bombolleta sempre et dona aquella sensació que quan tu poses un bon vi escumós a la boca, doncs la sensació del parlat i patillant et fa sentir una mica més un somriure, no?, intern.
Ai, que sí, ai, que sí. Moltíssimes gràcies, Jordi.
Gràcies a tu.
Una abraçada.
Una abraçada.
Aigües, arrossos, anxoves, mels, embotits, fruits secs, sofregits, recuits, olis, cerveses, cafès, infusions, vins... Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell Girona Excel·lent a 79 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 300 aspirants a aquesta distinció. Girona Excel·lent, segell de qualitat alimentària, Diputació de Girona.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat, arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic.
Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I per acabar avui, una frase d'un periodista britànic que es diu Gilbert Keith Chesterton, que diu: menjar amb música és un insult, tant pel cuiner com per al violinista. I és que ell sosté que són plats que no s'haurien de barrejar. Vosaltres feu el que us vingui de gust, el que us faci més feliç. Això sí, vigileu qui teniu al costat. Moltíssimes gràcies per ser aquí avui a la Fonda de Catalunya Ràdio i us esperem a la una, com sempre, aquí, a l'estiu, clar que sí. Apassiau!
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. és fals.